Escoltes a mig matí.
Doncs avui, perquè l'ocasió s'ho mereix, canviem una miqueta la sintonia d'inici de Decina. Antonio Barrero, molt bon dia.
Bon dia.
Suposo que ja saben els nostres oients de què ens parlaràs avui, no?
Espero que aquesta sintonia els situï.
A més, que és una sintonia... Qui no la coneix?
Efectivament.
Qui no coneix aquesta sintonia?
Una sintonia inoblidable que ha fet història a Nino Rota, la banda sonora de El Padrino.
El Padrino, que està d'aniversari, no?
Sí, fa 50 anys de la seva estrena i una mica amb aquesta excusa, doncs, bueno, hem pensat, avui podem parlar una mica de la pel·lícula i de curiositats i anècdotes al voltant del rodatge i de la pel·lícula, etc. Hi ha moltes cosetes d'ella perquè és una pel·lícula que, com tu molt bé has dit, ha fet història.
Doncs parlem del Padrino.
Doncs sí, el proper 15 de març farà 50 anys que es va estrenar El Padrino. Aquell 15 de març del 72, això, va tenir lloc aquesta estrena d'una de les pel·lícules que més han sacsejat la història del cinema. El Padrino, dirigida per Francis Ford Coppola. Estava basada en la novel·la del Mario Puzo, qui va adaptar el guió juntament amb ell. Va ser un treball conjunt de tots dos, novel·lista i director. La va produir la companyia Paramount Pictures i comptava amb un elenc de luxe, però evidentment el que més va sobresortir i del que més se'n va parlar va ser el Marlon Brando. Ell era el cap d'una de les famílies que exercien el comandament de la Cosa Nostra, la ciutat de Nova York. La història, ambientada entre el 1945 i el 1955, narra l'esdevenir de la família Corleone, liderada per Vito Corleone, Marlon Brando, i que va exercir un ampli poder, aquesta família, va arribar fins i tot a altes esferes a nivell polític. Es tracta d'una història carregada de violència i està immersa en la corrupció, la traïció i la mentida, en la lluita per conservar un poder construït a base de sang i foc. Si bé no va ser la primera pel·lícula que abordava una història d'aquest tipus, sí que El Padrino va inaugurar, a la seva manera, el gust massiu pel cinema dedicat a la màfia italoamericana. A gairebé 50 anys de la seva estrena, El Padrino torna als cinemes de tot el món i des del passat 25 de febrer se la pot veure aquí a Catalunya, per exemple, amb moltíssimes pantalles de Catalunya, molts cinemes, i entre altres la podem gaudir a les sales o cines de Tarragona. I a partir del 22 de març, segons he llegit, la trilogia completa estarà disponible per primer cop en una versió 4K ultra alta definició. Per tant, és una bona notícia pels seguidors i els amants del cinema en general i del Padrino en particular.
Antonio, està considerada la millor trilogia de tots els temps. Estàs d'acord?
Estic d'acord. A mi quan em pregunten i em preguntaven digues el títol d'una pel·lícula que t'hagi agradat o que t'agradi molt o que t'hagi marcat, sempre dic El Padrino. Padrino 1 i 2, la tercera, com t'explicava abans fora del micròfon, per mi va ser una manera de tancar la trilogia, d'acabar-la, però la 1 i la 2 són per mi pel·lícules memorables, boníssimes, boníssimes en molts sentits. Doncs anem a explicar això, curiositats, sí? Anècdotes al voltant de la pel·lícula i a veure si alguna us sorprèn, perquè clar, se n'ha parlat molt, s'ha escrit molt sobre la pel·lícula, però doncs a veure si en desvello alguna de nova. Els executius de la Paramount havien comprat els drets de la novel·la del Mario Puzo fins i tot abans de que la novel·la sortís a les llibreries, però de fet no estaven massa segurs de que es pogués convertir en una pel·lícula. En aquells moments, Francis Ford Coppola era un director guionista que apuntava molt alt, però de fet era una mica visionari, o aquest és una mica l'etiqueta que tenia. Tenia poc més de 30 anys i la seva il·lusió era que el seu petit estudi, es deia American Zoetrope, es convertís en una alternativa a les velles companyies com la Paramount i d'alguna forma lluitava una mica, evidentment, molt per sota del que era en aquells moments la Paramount. El problema que tenia Coppola en aquells moments és que estava ple de deutes i, de fet, la Paramount li va oferir dirigir la pel·lícula i ho va fer un dels seus directius, concretament el productor George Lucas, el famós George Lucas, que llavors era un dels directius de la Paramount, li va oferir dirigir la pel·lícula a contracor perquè no tenia molt clar que realment aquella novel·la es pogués adaptar al cinema. Coppola, però, que era i és, perquè encara és viu, un personatge molt caparrut, molt, van aconseguir que l'estudi li acceptés totes i cadascuna de les exigències i en tenia moltes. I, evidentment, tenia al davant una companyia molt forta que, evidentment, no hi podia jugar massa, però estava tan convençut de que ell podria arribar a fer una pel·lícula gran que es va capficar i se'n va sortir, finalment. La primera condició que va posar va ser que Marlon Brando havia d'interpretar el Vito Corleone. La Paramount s'ho posava totalment, perquè alegava que l'actor estava ja en hores baixes, que estava en un moment estancat i que resultava molt complicat treballar-hi. I això és cert, pel que he llegit, Marlon Brando ja era sempre un actor complicat, quan es va fent gran, encara ara més, i era molt difícil treballar amb ell. La Paramount va pensar en altres opcions. Li van parlar de Laurence Olivier, el productor Carlo Ponti o fins i tot Frank Sinatra. Però Coppola va ser inflexible. I al final va aconseguir, perquè estava tan convençut, que va dir, fem-li una prova. Va aconseguir que Marlon Brando es presentés amb una prova i quan l'actor va arribar al plató es va untar els cabells amb una mica de mantega, es va posar una closca de taronja a la boca i va començar a dir unes quantes frases, evidentment, amb la complicació que implicava tenir la boca plena de pell de taronja. Quan el van sentir, la Paramount es va rendir i no va tenir cap dubte. No, ningú podia fer el paper del Vito Corleone com ell. El que explicava Marlon Brando, no, la fama que tenia no era perquè sí. Li costava molt aprendre's els guions i causava molts retards en el rodatge de la pel·lícula, perquè, evidentment, quan arribes al plató, el guió, les seqüències que has de rodar, te l'has de saber més o menys sabut, però has de saber què és el que vas a rodar. Ell era sempre, i ja ho era, i últimament encara més, conegut per la fama que tenia, era de no estudiar-se ni saber-se mai el text. Per a ell, segons deia ell mateix, era millor llegir-se les frases per primera vegada abans d'iniciar les seqüències, perquè així això li donava més realisme a l'actuació. I portava les frases escrites en unes targetes que les llegia just abans de començar el rodatge darrere de les càmeres. Clar, això era molt poc fiable i, bueno, s'ho podia permetre perquè era qui era, però això, d'altra banda, li causava molts problemes d'endarreriments, de retards, amb el que implicava, evidentment, d'augment del cost de la producció i del temps. Com entrava el Marlon Brando en el paper? Doncs l'actor es passava cada dia una hora i mitja a la cadira del maquillatge i encara més si l'havien de maquillar pel paper del Vito Corleone quan ja era gran. Per crear l'efecte de les arrugues, el responsable del maquillatge va idear un compost de làtex líquid que aplicava a la cara de l'actor. I per donar-li més naturalitat, afegia algunes taques a la pell i una capa d'oli prima. A més, va recórrer el tint per als cabells de Marlon i un colorant groc que li servia per untar-li l'esmalt de les dents. La icònica mandíbula va ser idea del mateix Brando, perquè ell la va utilitzar en el càsting que li havien fet. Així és que el maquillador el que va fer va ser buscar aquesta cosa que es posava a la boca, que el fet li van recrear, li van buscar una mena d'element, un aparell que li emplenava les galtes i que, a més, se li ajustava als queixals perquè l'actor tingués realment complicacions a l'hora de parlar i li donés aquell to del Vito parlant pausadament, escoltant i amb aquella cara desfigurada que tenia fent el paper. Després d'això, bueno, tothom ja ha comprovat, suposo, el gran personatge que va aconseguir i una magistral interpretació.
I tant que sí. Increïble.
Sí, increïble, és de les interpretacions. Després d'aquest paper, poques coses més. Va fer un paper per diners, penso que en una de les sagues de Superman, va fer del pare del Superman i alguna cosa també, però ja no va fer res més de bo a partir d'aquesta pel·lícula. Més cosetes.
Vinga.
L'estil fosc, diuen alguns crítics, per mi era un color daurat que tenien les escenes, responia a un treball acurat del director de fotografia, un tal Gordon Willis. Li deien arrel d'aquesta foscor, El príncep de les tenebres, perquè impregnava totes les seves pel·lícules, i aquesta especialment, d'un estil fosc, que ja dic, jo m'estimo més quedar amb la idea aquesta, que era un tot daurat. Sí que de vegades, evidentment, per la seqüència, perquè els interiors, el lloc on passaven les escenes interiors, hi havia més aviat foscor per les converses que tenia ell amb la gent a la que protegia, el Don Vito, i després, posteriorment, el seu fill. Després de fet d'aquesta pel·lícula, moltes altres produccions van copiar aquest estil, i ara són moltíssimes, siguin de gàngsters o no, siguin de la màfia o no, que utilitzen aquest estil fosc de les pel·lícules. Una altra qüestió també a destacar, que això ja no és novetat avui dia, és que va ser una pel·lícula llarga, molt llarga. Estem parlant sempre de la primera, és a dir,
sí,
parlem en aquest cas sempre de la primera pel·lícula, perquè és la que ara s'estrena amb motiu d'aquests 50 anys. Va durar gairebé 3 hores. I era en aquells moments, era complicat perquè no s'estava avesat, perquè evidentment avui dia sí que ja és més normal, diríem, que les pel·lis durin més enllà de l'hora i mitja, les 2 hores. La música, de la que hem sentit un tas i que, bueno, és que no te l'acabes mai, és una creació, com hem dit, del Nino Rota. Va crear un ambient familiar excepcional al voltant d'aquests acords tan coneguts de la melodia i sobretot aquest leitmotiv que la va fer tan famosa. Recordo que el Conrad Xalabarder, quan vam fer el FICAT dedicat a les bandes sonores, amb la taula redona que va fer allà Les Monges,
sí,
va dir que la banda sonora de la pel·lícula era el model de banda sonora i que explicava molt bé la història, perquè diu, no és només el leitmotiv tan conegut, és que va crear el Nino Rota una música adequada a cada situació i a cada personatge. És més, abans de que entrés el Vito Corleone, el fill, el son, la filla, tenien al voltant d'ells i avançava la seqüència amb una música que t'anava introduint que entraria aquell personatge o que crearia aquella seqüència. Vull dir, no és només el leitmotiv, sinó que va crear una banda sonora adequada a cada seqüència, a cada moment i a cada personatge. Diu que és dels models que li serveixen cada vegada que fa una conferència o que explica a la universitat què és la banda sonora. Explica, posa l'exemple d'aquesta pel·lícula. El Conrad Xalabarder és un dels crítics cinematogràfics més importants que tenim a Catalunya i té un recorregut enorme a nivell professional de bandes sonores i de crítiques i d'elements sobre les bandes sonores del cinema.
Moments de tensió, també.
Sí, evidentment. Que bonic.
Sí.
Més anècdotes.
Vinga,
les
anècdotes.
Recordades seqüències de Sony, el fill gran, el que interpretava l'actor James Caan, que està increïble també, no estaven totes escrites en els guions i les improvisava directament ell. Una d'aquestes escenes improvisades va ser al principi de la pel·lícula, per exemple, quan a la festa aquí a la família arriba un fotògraf de l'FBI i ell arriba, es col·loca davant del fotògraf, li agafa la càmera i li llença al terra. Això va agafar per sorpresa absolutament l'actor que interpretava aquell personatge, perquè això no era el guió. I llavors, evidentment, la cara aquella autèntica que li queda a la gent va ser increïble i evidentment era el que volia aconseguir i això era una idea d'ell que després evidentment el director incorporava. La idea després de llançar-li diners a la gent d'alguna manera per explicar-li que, bueno, que segons ell quan fas mal alguna cosa l'has de pagar i per tant li llança també els diners a la cara. Tot això van ser improvisacions de l'actor i que, bueno, que el director les va incorporar i que, de fet, entre tots, de fet, és una obra col·lectiva, evidentment, té un segell molt personal de Francis Ford Coppola, però totes les aportacions que feien els actors, actrius, tècnics, la majoria les incorporava en la producció. Una altra de les preses que va improvisar l'actor van ser els cops que li va donar el seu personatge a Carlo. A més, la frase «Badabing» era d'un conegut de James Caan que també la va fer servir a la pel·lícula. I va ser un dels era el fill gran i és el fill que després també mort i que, bueno, que quan li peguen la pallissa... Ara, evidentment, estic fent espòlers, però imagina't la pel·lícula en aquestes alçades i l'ha vist tothom.
Sí.
Quan la dona de l'home de la seva germana li pega una pallissa bestial que va cap a casa i el cus a hòsties, automàticament després, com a conseqüència d'aquella pallissa, quan entra a l'autopista, també s'atura allà i allà és quan el maten. I, de fet, mor a la primera pel·lícula, però el James Caan fa un paper també increïble. Més cosetes, en aquest cas, anècdotes més concretes. Hi ha un gat al de carrer que apareix en la primera pel·lícula, que no estava aquesta presència no estava ni escrita ni prevista al guió. Però era un gat que es veu que estava per allà, no era de ningú i rondava pel rodatge i sortia en moltes seqüències i va dir, aquest gat l'inclourem. I de fet, llavors, les primeres seqüències que apareix de casualitat, després aquí sí que el gat va tenir una presència important i és un gat que també al principi li dona amb ell, el Vito Corleone, al principi de la pel·lícula ja està caronant un gat mentre li parla un dels primers protegits que entra a demanar-li ajut i suport. Però encara hi ha detalls molt més significatius que aquest del gat. I és que durant les tres pel·lícules, i això sí que apareix a les tres pel·lícules, van apareixent taronges o formes vinculades a la taronja o al suc de taronja, per exemple, que també hi surt. Quan apareixen les taronges és un advertiment d'una traïció o d'una mort. Realment, la primera vegada que veus la pel·lícula o les pel·lícules, les taronges passen desapercebudes.
No t'hi fixes, no?
Sí, no t'hi fixes.
Ara tothom estarem pendents d'aquestes taronges.
Però quan ho saps i les tornes a veure i ho saps, evidentment estàs més pendent de les taronges que de la pròpia pel·lícula.
Clar.
I les taronges són a tot arreu. I ho posaré uns quants exemples. Abans de l'escena del cap de cavall, aquell cap de treball que es troba als llençols,
sí.
Veiem taronges a la taula que comparteixen el Tom Hagen i el productor Jack Walls. Li està dient, et faré una oferta que no podràs mai rebutjar. De fet, l'oferta que li ofereix, ell no l'accepta i automàticament en la seqüència següent, quan es desperta i aixeca els llençols, viu al cap del seu cavall preferit. Abans, en aquesta seqüència en la qual li parla d'aquesta oferta que no pot rebutjar, apareixen taronges a la taula. Després, abans de que Don Vito rebi algun que altre tret, perquè està comprant al mercat, el personatge que interpreta el Marlon Brando, està comprant fruita en un mercat i, de fet, quan les taronges que apareixen després dels trets que li disparen, queda tot el carrer escampat de taronges. En aquest cas, no és una premonició perquè passa automàticament després de que li disparen. Avancem després fins a una gran reunió de famílies de la màfia on s'hi troba Emilio Barzini, que està compartint una taula amb una taronja a sobre. Evidentment, a partir d'aquí ja saps quin serà el final d'aquest mafiós. I tot i aquest atac a trets del que hem parlat, Don Vito no mor fins que està jugant al final de la pel·lícula tranquil·lament amb el seu net. Bé, no és el final, però és el final d'ell. Està jugant amb el net tranquil·lament i de sobte agafa un tros de pell de taronja, se'l posa a la boca perquè agafa la taronja, la pela o l'estira i se la posa a la boca i a partir d'aquell moment la seqüència següent està ja estirat a la cadira i mor, diríem, suposo que d'un infart de cor, però doncs la taronja, de fet, ja ha estat premonitòria per dir-te que se li acaba la vida a Don Vito.
I com és que es van posar aquestes taronges?
Suposo que això sí que estava en el guió, va ser un recurs, i és un recurs, no t'ho sé dir.
Però comentaves que el Marlon Brando, quan va anar, es va ficar taronges a la boca.
Sí, però va ser, suposo, que una coincidència, o igual sí, que a partir d'aquell moment allò va dir, serà un fet, però és que això ja surt a la novel·la.
Surt a la novel·la.
I surt a les tres pel·lícules, vull dir, les taronges estan presents a les tres pel·lícules. Podria posar exemples de les altres pel·lícules, però no cal, amb aquestes n'hi ha prou. Però quan veiem, quan les torneu a revisionar i veieu taronges, una desgràcia o una traïció ha de passar. Una traïció també, per exemple, de banyes. Vull dir, el James Caan també, el Sony, també li posa les banyes a la seva dona i apareixen taronges quan la seva dona està parlant del membre del seu home, que està dient que és descomunal, i automàticament ell està allà a la festa, està en una habitació tancada, amb una porta, evidentment, i ja està posant les banyes, i en aquest cas és traïció. Hi ha altres traïcions ja de familiars, i això, traïció o mort són els elements que t'avancen aquestes taronges que veiem a la pel·lícula. Com he dit abans, la frase «li faré una oferta que no podrà rebutjar» és una de les frases més memorables de la pel·lícula, sí, que més es recorden, i també la més imitada. L'utilitza el Robert Duvall, que és el Tom Hagen, que és el consiglieri. De fet, el negociador de la família és sempre aquest Robert Duvall, que el consideren un membre més de la família, que també fa un paper increïble i que després ha continuat fent. Penso que encara es viu el Robert Duvall, si no m'equivoco, i encara treballa en actiu perquè és un dels actors increïbles també de Hollywood. Va ser difícil per al productor trobar el personatge del Michael Corleone, el successor de Don Vito. Van oferir el paper a diversos actors, entre altres el Dustin Hoffman, el Jack Nicholson o el Warren Beatty, però ho van rebutjar. També van pensar en el Robert Redford, però aquest, de fet, no tenia un aspecte molt sicilià i, per tant, era, evidentment, la cara del Robert Redford és molt americana.
Sí,
no era el prototip que es volia per al personatge. I, finalment, van trobar l'Al Pacino, com el, bueno, el que, de fet, va ser l'icònic Michael Corleone. Com a dada addicional, Robert De Niro també va postular per aquest paper. No obstant, això va obtenir el paper de Polly. L'actor finalment va deixar el projecte, tot i que ja tenia el paper del Polly, va deixar el projecte perquè li van oferir un paper més important en una altra pel·lícula. Però després, en la segona part de la pel·lícula, va ser quan va agafar el paper del jove Corleone quan està als moments que hi ha a Itàlia, perquè la segona pel·lícula està confegida a partir de flashbacks passant a Sicília, abans de que Don Vito arribi a Nova York, i a més compaginat ja en, diríem, l'estatus ja del Michael, que és el que ha assumit el rol de continuar la saga que ha implantat el seu pare. Més curiositats. Sylvester Stallone gairebé va formar part del Padrino. Va fer el càsting per dos personatges, el Polly, aquest que va obtenir ja ho diré.
També
el Robert De Niro, sí.
També hagués encaixat, eh?
No? Sí, també hagués encaixat. No obstant, no el van agafar. No el van agafar ni per un paper ni un altre. I, de fet, no hi surt, evidentment, a la pel·lícula, cap de les tres pel·lícules. Però sí que anys després seria un dels actors més populars amb els seus Rockies i després, posteriorment, amb els seus Rambos. Vull dir, és un dels actors també icònics pels seus papers. A mi, els Rockies ni els Rambos no m'acaben de fer el pes. Algun Rocky, el primer i alguna seqüela també, però no és un personatge que m'agradi. Més anècdotes. La pel·lícula va costar 6 milions de dòlars, però en va recaptar més de 240 milions. Atenció a la dada, eh? Vull dir, va ser una de les pel·lícules que va...
Que podia retirar més d'un.
Perfectament es podia retirar i, de fet, això va donar molt alè,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Per poder continuar amb la saga i per viure i pagar perfectament tot el que la pel·lícula hagués costat i més.
Sí.
Encara ara estan, evidentment, s'estan recaptant... Sí. En aquests moments, per l'exhibició de la pel·lícula, encara recapten diners. Ja des de la concepció del guió, la visió del director amb la de la gerència, de fet, va xocar i va generar frecs. La Paramount volia una pel·lícula ambientada en el present, és a dir, volia que la pel·lícula passés al 1972. Però Coppola no. Va dir, la pel·lícula ha de passar entre els anys 40 i 50. Ell havia nascut a Detroit i sempre va pensar en El Padrino com un film d'època, a tal punt de rebutjar el llibret original, sort que el Mario Puzo ho va entendre i van reescriure el guió i el van adaptar ubicant-lo a la història en els anys 40 i 50. De fet, el Coppola tenia orígens italians i, de fet, a la pel·lícula, de fet, la seva filla, la Sofia Coppola, surt a la tercera part i, de fet, els seus pares fan també un cameo en un moment de la pel·lícula i, de fet, va ser una mica un record i un homenatge que es va fer amb ell mateix en els seus orígens italians. Més cosetes i vaig acabant. El film, com hem dit, es va estrenar el 15 de març del 1972 i a finals d'aquell mateix any s'havia convertit en l'èxit de taquilla més gran de tots els temps. A la cerimònia de l'Acadèmia de Hollywood del 1973 va guanyar 3 Oscars. A la millor pel·lícula, el millor actor, el va obtenir evidentment el Marlon Brando, però el va rebutjar, i el va rebutjar perquè en aquell cas estava molt conscienciat pel tracte que rebien els indígenes indis, i va fer un al·legat i algun o altre el que va recollir va explicar el perquè el Marlon Brando no recollia l'Oscar. I també el millor guió adaptat per a ell, per al Coppola i per al Puzo. 2 anys després arribaria la segona part de la saga, que va trencar amb tots els tòpics perquè molts crítics la consideren fins i tot millor que la primera. I de fet va guanyar el doble d'Oscars, en va obtenir 6. I el 1990 es va estrenar la tercera i última entrega que tanca definitivament la història.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Quina història de pel·lícula.
Una història de pel·lícula, sí, sí. I sí, sí. Per acabar, deixeu-me dir una mica un resum i un pensament que he fet. La bellesa de l'art, en el lloc i en el moment apropiat, s'ho emporta tot per endavant. Així va ser. Fa 50 anys, amb El Padrino. Un projecte col·lectiu i personal del Coppola, desmesurat i definitiu, amb el que ell, el director, mig segle enrere, va rebentar la banca, va guanyar totes les apostes i va fer explotar la pirotècnia acumulada a l'interior de la pel·lícula. Va fer explotar l'escriptor, el gènere, el Marlon Brando, el Pacino, la Diane Keaton, el Robert Duvall, el John Casal i la resta de bèsties interpretatives que tenen les pel·lícules, les tres pel·lícules. Les cues que es van generar als cinemes, els premis que va obtenir no només d'Òscar, sinó moltíssims premis en molts festivals, la moda del cinema de la màfia, la moda que va imperar del vestiment, del maquillatge, etc., la moda tècnica a molts nivells, la música irrepetible del Nino Rota, aconseguint que a partir de la seva pel·lícula la realitat mafiosa i de delinqüència copiés la ficció. I ho va fer per sempre.
Doncs ja sabem que podem anar a veure a la gran pantalla, que sempre es veu molt millor,
I tant.
I s'escolta molt millor, El Padrino.
La podem veure, com he dit, als Ocines de Tarragona, sí. I suposo que en breu vindran la segona i la tercera part. Però si més no, les pel·lícules es poden recuperar perquè estan tots els formats i plataformes, i que és un bon moment per recuperar aquesta gran història, aquestes gran històries.
Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Ens trobem el proper divendres.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.